sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
És dijous, és 13 d'octubre de l'any 2016, programa ja 183 del Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Fini Lleó, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
De primera.
T'han sentat bé aquests dies de desconnexió, eh?
Doncs sí.
I t'has trobat alguna novetat per aquí a l'estudi, eh? Ho hem de dir.
Sí, sí, un regalet.
Els Reis Mags s'han avançat, podríem
dir. S'han avançat,
dir,
eh? No cal ficar les ulleres de prop.
No cal posar les ulleres de prop, però els nostres oients que ho sàpiguin, hem canviat el monitor del nostre estudi d'ordinador, és molt més gran i ara veiem les coses amb molt més grans també, i per tant podem treballar molt més còmodament.
Que pobret, se va revelar, eh?
Se va revelar. Ja portava anys, jo diria que portava més de 10 anys tranquil·lament estant aquell monitor aquí, i per tant també necessitava fer un recanvi. Per tant, doncs, veurem les coses una mica més clares, i almenys amb l'aigua que ha caigut aquestes darreres hores.
No gens. Comparant el que ha caigut en posta, és que no ha caigut res,
i
Dani.
I lamentant-ho, comparant el que ha caigut al Maresme, que s'han portat fins i tot una vida...
Tanta tampoc. Però uns quants litres més no haguessin anat gens malament.
No haguessin anat pas gens malament. Després, abans del temps, repassem els litres caiguts al nostre municipi en una jornada en la que volem parlar del mar, i més aviat del món subaquàtic, perquè l'estació nàutica Costa Daurada posa en valor el patrimoni subaquàtic del Golf de Sant Jordi amb una nova proposta: Costa Daurada Diving and Snorkel, per potenciar el submarinisme i també per desestacionalitzar la temporada d'activitats nàutiques, que pensem molt en l'estiu, però per anar baix l'aigua amb el traje de neopreno ben abrigadets... És igual si és hivern, si és estiu, perquè sota el mar sempre fa fred, la temperatura és més baixa.
És quan surtes, no? Que es nota el canvi.
I demà la nit, tot dissabte a la nit, tens plans, Fini?
Sócrates ja estrena de teatre.
En vam parlar dilluns al programa, repassem ara l'actualitat, però aquesta mateixa tarda es posen a venda ja les entrades anticipades, obra que presenta el grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, i que, per cert, fa 40 anys a la població es va intentar fer, però que van vetar, van prohibir-la en aquella època, encara en dictadura, tot i que l'obra, hem de dir, es va representar, doncs, en altres teatres a Catalunya, i també es va fer a través de la televisió.
I hem de dir que Victòria ens va posar al corrent de qui era Sócrates en, sí, el vermut interessant.
Ja vam parlar del personatge, ara parlem de l'obra teatral que fem a casa nostra. Dijous, per tant, sortim a l'escola, i és que els escacs han entrat dins les aules de l'Escola Sant Jordi com a part de l'assignatura de matemàtiques per als alumnes des de primer i fins a quart de primària. I justament aquests últims, els de quart, són els nostres protagonistes d'avui. Són bons jugadors, els agrada aquest joc de taula, guanyen, perden o fan taules. I tu saps què és quedar-se ofegat en el món dels escacs, Fini?
No, és que jo no he passat de les dames.
No has passat de les dames.
No he passat de jugar dames.
Bueno, blancs i negres, però no amb figuretes. Doncs escolta bé, perquè t'explicaran què és quedar-se ofegat. I, evidentment, no és quedar-se baix l'aigua, sinó que té algun significat quedar-se ofegat. Avui, doncs, farem una partideta d'escacs aquí al Sortim a l'Escola, al Sempre amb tu. Segona part del programa.
Entrevista.
Amb qui, amb què?
Arrossejat.
Jo no entenc perquè quan parlem de gastronomia aquí al programa mai ningú ens porta una cassoleta d'arrossejat per a fer el tastet ara, ningú ens porta, doncs, algun dolcet quan fem coses dolcetes. No sé què ens passa. Hem de fer alguna crida, alguna cosa. Arrossejat avui toca. Toca arrossejat perquè dissabte se celebra la 32a edició i retorna als seus orígens. Dissabte a la tarda, confraria nova de pescadors. Però la tradició, el que no canvia és molts participants, una quarantena, dos torns i sis premis de mestres arrossejaires. I entre els qui ho han de decidir, tres dels nostres convidats d'avui.
Estaran aquí presents a l'entrevista per triar quin arrossejat els hi agrada
els
més.
Els agrada. Seran Juanjo Balfegó, Teresa Domènech i Rita de Castro, guanyadors de l'anterior edició, jurat en aquesta. També amb Dami Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, farem un tastet d'aquesta diada. I com que anem tard ja, que sempre ens embalem a la presentació del programa, fila zero, la recta final, la Nina Brull, títol d'aquesta setmana.
Et sona l'expert en simbologia Robert Langdon?
No.
No et sona. Código Da Vinci?
Sí.
Dan Brown?
Sí.
Doncs s'estrena l'última entrega del director avui.
Com se diu aquesta estrena?
Inferno.
Inferno, posa els pèls de punta. Comença el Sempre amb tu 183, ho fem amb les notícies.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 13 d'octubre. L'estació nàutica Costa Daurada posa en valor el patrimoni subaquàtic del Golf de Sant Jordi.
Neix Costa Daurada, diving snorkel per potenciar el submarinisme i desestacionalitzar la temporada d'activitats nàutiques. El grup escènic de la Societat de l'Ametlla de Mar presenta Sòcrates.
Divendres i dissabte la sala de la Societat veurà l'estrena d'una obra que va ser prohibida fa 44 anys a la població per la dictadura del moment. Tarragona és la segona demarcació on la Guàrdia Civil ha desmantellat enguany més plantacions indoor de marihuana.
El màxim responsable de la Guàrdia Civil a la província ha remarcat la lluita contra la corrupció amb operacions com la tèrmica a l'Ametlla de Mar. Un gran acte de país denunciarà les deficiències a Rodalies.
El 26 d'octubre es denunciarà la situació del servei ferroviari i es reclamarà el seu traspàs total. La protesta estarà encapçalada pel president de la Generalitat. I prop d'una seixantena d'escriptors participaran en les jornades de les lletres ebrenques a Amposta.
Care Santos i Víctor Amela seran dos dels protagonistes destacats de l'onzena edició.
Titulars d'aquest dijous a les notícies de la Cala Ràdio. L'estació nàutica de la Costa Daurada vol posar en valor l'important patrimoni subaquàtic que pot trobar-se a les aigües del Golf de Sant Jordi. Per fer-ho possible, l'estació nàutica i les empreses especialitzades en snorkel i submarinisme associades han treballat durant un temps en identificar els principals atractius que poden trobar-se al fons marí entre el Cap de Salou i el Delta de l'Ebre, un espai geogràfic conegut com el Golf de Sant Jordi. Aquest nou projecte donat a conèixer ahir al Saló Nàutic de Barcelona de la mà del president i de la vicepresidenta de l'estació nàutica Costa Daurada, Vicent Martí i Eli Bonfill, i de l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, serà present a les principals fires de turisme nacionals i internacionals a les que assisteix l'estació de forma directa o bé de manera coordinada mitjançant el conveni de promoció turística de la Costa Daurada. L'objectiu és que Costa Daurada Diving and Snorkel és unificar la gran oferta d'immersió que hi ha actualment al Golf de Sant Jordi per tal de promocionar-la com a activitat turística que pot practicar-se durant tot l'any. Una oferta que es caracteritza per l'ampli ventall de públics que pot abastar des de nens a adults, principiants o submarinistes de nivell avançat. Eli Bonfill, vicepresidenta de l'estació nàutica Costa Daurada.
Amb la idea de posar a treballar conjuntament els centres de busseig de la Costa Daurada, que formem part de l'estació nàutica, per treballar la promoció conjunta del que és aquesta zona com a destí de snorkel i de busseig, no? Perquè molta gent ni tan sols sap que en aquesta zona es poden practicar, no?, tant snorkel com busseig, ni saben els valors que tenim ni les possibilitats que hi ha. La idea és promocionar-ho conjuntament, no?, tant a fires nacionals com a fires internacionals, muntant fins i tot paquets turístics combinats amb allotjament o amb altres activitats, perquè evidentment doncs, l'entorn té moltes altres activitats interessants que són compaginables amb aquestes dues. I una miqueta buscant això, no? Mostrar quines són les coses boniques d'aquí, perquè la gent ha de venir a bussejar aquí, que té d'especial, com per exemple el tema de la temperatura. Potser molta gent doncs, li agrada molt la Costa Brava perquè és el lloc tradicional de busseig, però allà la temperatura de l'aigua sempre és més freda. En canvi aquí ara la tenim a 24 graus, fins i tot a 15-20 metres de fondària, que és una aigua molt càlida. Llavors a nosaltres ens permet allargar molt més la temporada de busseig i a banda que no tenim res que envejar doncs, a nivell de biodiversitat, també tenim uns fons marins molt bonics i molt rics. No? I amb aquesta iniciativa volem una mica doncs, fer un crit i dir ep, no? Que a la Costa Daurada, a tota la zona sud de Tarragona també es busseja, també hi ha coses interessants, hi ha un munt de preses que fa temps que hi treballem, hi ha empreses amb més de 15 anys d'experiència en el sector, que no és una cosa nova que haguem descobert ara, sinó que ja això funciona fa molt de temps. I que, a més, hi ha moltes opcions per tothom. No? També la idea és explicar a la gent això, que és el busseig no és una cosa elitista ni és una cosa només per un tipus de persones, sinó que pot fer-se amb família, pot fer-se amb amics, ja per tots els nivells. Els nens a partir de 6 anys poden començar a fer snorkel i a partir de 8 anys poden fer un bateig de busseig. Per tant, poden iniciar-se molt aviat en aquest món i la gent aquí baix pot venir a fer des de cursos de busseig recreatiu, a cursos de busseig tècnic, cursos més especialitzats de biologia marina perquè és que els agrada més conèixer el medi i l'entorn, poden fer el busseig amb tonyines, que és una experiència única al món, que la poden fer aquí a l'Ametlla. Hi ha moltíssimes possibilitats en molt pocs quilòmetres de costa, no? Del cap de Salou fins al que seria el Delta.
Costa Daurada Diving Snorkel es caracteritza per tindre productes molt exclusius, entre el que destaca el Tuna Tour i el Tuna Tour Diving, productes únics al món i que només poden practicar-se a l'Ametlla de Mar. També s'ofereix la possibilitat de fer immersions arqueològiques en èpoques determinades, visitant un jaciment submarí en plena excavació al costat d'arqueòlegs professionals. Una altra de les activitats extremes és la immersió a derelictes submarins, entre els que destaca el Cabur, un vaixell enfonsat durant la Primera Guerra Mundial davant de Calafat, a 4 milles del port de l'Ametlla. Conegut també com el Correu, és el derelicte més atractiu de Catalunya, un mercant italià de més de 100 metres en deslora per 20 de màniga que descansa des de l'any 1917 en un fons de sorra fangosa a 52 metres de profunditat. Per la seva alçada, la coberta es troba a 42 metres i esdevé un imponent escull artificial que conserva encara un canó que no va arribar a utilitzar contra el submarí alemany any que el va enfonsar. L'estació nàutica Costa Daurada, amb 60 quilòmetres de litoral, és el domini nàutic més gran de Catalunya i està formada per 5 municipis. L'Ametlla de Mar, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp i Miami Platja, Cambrils i Salou, poblacions que configuren el Golf de Sant Jordi.
Aquest producte es presentava ahir a Barcelona i ara us fem una proposta per al cap de setmana. El grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar estrenarà aquest cap de setmana Soca una obra basada en el judici i la mort del filòsof i pensador grec que va ser condemnat a mort per pensar. Aquesta és una obra representada només per homes que, tal com explica Joan Pere Brull, codirector de l'obra, encara està de rabiosa actualitat.
Aquesta obra, tot i ser que representa un paisatge antic, vull dir que és de rabiosa actualitat. Imagineu-vos un país on amb un col·lectiu de gent o una persona, pel simple fet de pensar, les lleis intransigents de l'Estat poden posar-lo a la presó i inclús matar-lo. Això ho estem vivint avui dia. Ho estem vivint avui dia pel simple fet de pensar diferent de les lleis que tenen establertes, que per ells són inamovibles.
L'obra és una assignatura pendent dels aficionats locals al teatre, ja que fa 44 anys se'n va prohibir la seva posada en escena quan estava assajada i a punt d'estrenar-se. Josep Tomàs Margalef, codirector de l'obra i actor que encarna el paper del protagonista, Sòcrates.
Coses dels pobles, jo tampoc nomenarem persones aquí, no? Però en aquella època, 44 anys enrere, la dictadura encara durava, encara eren els últims coletazos. Aquesta obra no estava prohibida per l'Estat, vull dir, aquesta obra es va realitzar, se va estrenar i la va fer Adolfo Marsillà, qui la van realitzar. La van estrenar a Barcelona i la van portar a Madrid. O sigui, que no era una obra prohibida per l'Estat i tal. Inclús la van fer Estudio Uno. Vull dir, imagina't, inclús la van fer Estudio Uno, que era un programa que feien teatre en blanc i negre en aquella època, cada setmana. Però aquí, pel que sigui, l'ordre establecido per les lleis aquí, pues molt van prohibir. I ens van quedar les ganes de fer-ho, d'estrenar-ho.
Les representacions tindran lloc divendres 14 i dissabte 15 d'octubre a les 10:30 de la nit a la sala de la Societat. La venda d'entrades tindrà lloc avui dijous entre les 7 i les 8 del vespre i també una hora abans de cadascuna de les representacions. La posada en escena de Sòcrates comportarà també l'escena de les millores que la Societat Cultural Esportiva i Recreativa ha fet en tota la infraestructura d'il·luminació a la zona de l'escenari. Cal recordar que el grup escènic va ser el passat 8 d'octubre a Sabadell, on va representar l'obra Boing Boing com a intercanvi per la presència d'un grup teatral sabadellenc en la passada mostra de teatre de la localitat.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La Guàrdia Civil ha desmantellat aquest any 33 plantacions d'indoor de marihuana a Tarragona, una demarcació que s'ha convertit en guany en la segona de tot l'estat amb més intervencions d'aquest tipus. Segons el comandant en cap interí de la Guàrdia Civil a Tarragona, Francisco Martínez, els operatius de l'Institut Armat contra Plantacions Interiors, una modalitat de cultiu que continua a l'alça, han permès intervenir 274 quilos de capdells de marihuana, 10.200 plantes i detenir 80 persones.
Durant l'acte de celebració de la festivitat del Pilar a la Comandància de Tarragona, la Guàrdia Civil també ha anunciat la desarticulació de fins a 14 punts de venda de droga al detall en diverses operacions que s'han saldat amb 26 detinguts i la intervenció de 5 quilos i mig de cocaïna, 1 quilo d'heroïna, speed, èxtasis, 80.000 euros i diverses armes de foc. Moltes d'aquestes actuacions han comptat amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Tarragona i les policies locals de diversos municipis. Martínez també ha felicitat la Unitat de Delictes Econòmics per la seva tasca en la lluita contra la corrupció en operacions com Cirurgia Curatio, el Cas Innova de Reus, Amfiteatre, Cas Inipro de Tarragona, Tèrmica, Cas Efial a l'Ametlla de Mar i Petrum, Cas Torredembarra o del 3%. El comandant ha destacat que s'han realitzat 126 entrades i registres en diverses administracions públiques, fundacions i mercantils privades, la majoria a Catalunya i 4 a Andorra, i que s'han detingut 43 persones i se n'han investigat 29, tot en relació a presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació de fons públic, prevaricació, sobor i blanqueig de capitals. El màxim responsable de la Guàrdia Civil a Tarragona ha manifestat que el seu únic objectiu és servir sense matisos a tota la societat civil i a la catalana en particular, i ha garantit que no escatimaran esforços en la lluita contra la delinqüència, alhora que ha apel·lat a unificar esforços i criteris d'actuació per evitar donar ales a totes aquelles que posen en perill la nostra seguretat.
I el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha avançat que el dimecres 26 d'octubre se celebrarà un gran acte de país encapçalat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per denunciar les deficiències de Rodalies. Rull ha explicat que l'acte que impulsen el govern, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, amb un doble objectiu: d'una banda, denunciar una situació inacceptable del servei ferroviari i de l'altra, reclamar el traspàs total de manera immediata.
L'acte del dia 26, que celebrarà al Palau de la Generalitat, el convoquen les tres institucions, però estarà obert a tota la societat, ha indicat el titular del Territori i Sostenibilitat. A la societat civil, sindicats, empresaris i totes aquelles organitzacions que estan treballant per aconseguir que Catalunya tingui un sistema de rodalies i regionals digne. En paral·lel, el Departament de Territori i Sostenibilitat està preparant el recurs contenciós administratiu que presentarà contra DIF per no complir els compromisos d'inversió a la xarxa ferroviària. Vam obrir una via de negociació amb l'Estat i no ens hem sortit, ha recordat. I ara anem a defensar els nostres drets als tribunals. Uns drets, ha dit Rull, que no són de la Generalitat de Catalunya ni dels ajuntaments. Són els drets dels ciutadans de Catalunya, que són els que disposen d'un sistema ferroviari que no és adequat per al segle XXI.
Gràcies, Fini. Notícia que coneixem en una nova jornada de retards als trens per una avaria a Tarragona. Aquest matí, una incidència tècnica registrada a l'estació de trens de Tarragona, que afecta la senyalització, ha provocat que els trens de les línies R15, R16, RT1 i RT2 pateixin fins a 15 minuts de demora, que s'acumulen als ja habituals de la línia i als minuts incorporats en els horaris provisionals pactats entre Rodalies i Renfe.
I a la plana cultural, avui parlem de les Jornades de les Lletres Ebrenques, que tindran lloc a Amposta del 19 al 22 d'octubre i en les que hi participaran prop d'una seixantena d'escriptors. En aquesta 11a edició, Care Santos i el seu desig de xocolata i una conferència sobre periodisme i literatura de Víctor Amela són dos dels protagonistes rellevants d'unes jornades plenament consolidades i que situen la capital del Montsià com a epicentre cultural del territori. A més de taules en rodones, un esmorzar literari literari, commemoracions dels aniversaris de la mort de Shakespeare i de Ramon Llull, les jornades es clouran amb un espectacle musical i de dansa trapezi basat en l'obra de Sebastià Joan Arbó, Camins de nit, que es farà a la plaça del Castell. El tret de sortida a les jornades el donarà una conferència d'homenatge a Ramon Llull a motiu del 700 aniversari de la seva mort. El dia següent, a través dels alumnes joves de l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta, es commemorarà el 400 aniversari de la mort de Shakespeare amb l'espectacle Shack Experience.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
El primer temporal important de la tardor ha deixat precipitacions remarcables al seu pas per les Terres de l'Ebre, especialment a la zona del Delta. Durant aquest dimecres es van arribar a acumular a l'estació meteorològica d'Amposta fins a 71 litres per metre quadrat, mentre que a la dels Alfacs, a Sant Carles de la Ràpita, es van registrar fins a 68,4 litres per metre quadrat. També són destacables els 37 litres per metre quadrat a l'illa de Buda, els 35,5 de l'Aldea i els 34 del Perelló. A casa nostra, a l'Ametlla de Mar es van registrar 19,7 litres per metre quadrat segons el Servei Meteorològic de Catalunya. En canvi, a l'interior del territori les precipitacions registrades són especialment minces. Al Parc Natural dels Ports, per exemple, no es van arribar ni als 6 litres per metre quadrat. I aquest dijous, què ens depara la situació meteorològica? Ho coneixem tot seguit amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, continuem parlant de pluja. Ha de continuar plovent durant el dia d'avui. Ara al matí ho farà amb alguns ruixats no molt intensos, però atenció perquè a partir de migdia les pluges intenses i continuades es reactiven i afectaran a qualsevol punt de la zona. Recordem que ahir es van acumular als Alfacs 68 litres amb les 24 hores o 71 litres a Amposta amb molta quantitat d'aigua i avui ha de continuar plovent. Sembla que demà aquestes pluges van a menys. A partir d'aquesta propera matinada entrarà el vent de mestral i el que farà és anar retirant la baixa i almenys que els núvols se vagin trencant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Per tant, aquesta tarda, si sortiu de casa, agafeu el paraigües perquè és molt, molt probable que caigin quatre gotes a l'Ametlla de Mar. Temperatura actual 20,6 graus centígrads. La màxima no arribarà molt més enllà, potser un grau per sobre, tot i que el sol s'assoma davant del mar. La humitat relativa força alta, 81%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 13 d'octubre de 2016 a la Cala Ràdio. Les notícies tornen cada hora amb els butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les xarxes socials, als nostres comptes de Facebook i Twitter. Hem repassat ja l'actualitat d'aquest dijous i és moment ja de sortir del nostre estudi de la Cala Ràdio. Cap on? Doncs cap a l'Escola Sant Jordi. Protagonistes avui del nostre Sortim a l'Escola. Avui farem una partida d'escacs i és que ja us ho vam explicar a inicis de la temporada passada que els escacs han entrat a les aules de l'escola. Per què? Doncs perquè formen part de l'assignatura de matemàtiques. Amb alumnes de quart de primària parlarem d'aquest tema, però farem un pas més enllà i intentarem explicar algunes coses sobre estratègia. També intentarem explicar algunes coses sobre jugades mestres. En fi, tot el que envolta el món dels escacs, avui el Sortim a l'Escola. Ens trauran un títol d'innovador si diem que avui farem una partida d'escacs per la ràdio. Crec que això no s'ha fet mai en la història del món. Avui nosaltres ens atrevim a fer-ho. Per què? Perquè al Sortim a l'Escola parlem d'escacs. I parlem d'escacs dins de l'assignatura de matemàtiques. L'any passat ja vam fer una presentació del tema, però avui ens atrevim una mica més
i a banda de posar damunt del tauler les peces dels escacs, farem una partida que compartirem amb quatre alumnes de quart de primària i que, com sempre, ells mateixos es presenten. Bon dia.
Hola, em dic Oriol i vaig a quart C.
Hola, em dic Clàudia i vaig a quart A.
Hola, em dic Raül i vaig a quart C.
Hola, em dic Helena i vaig a quart B.
Ja veieu, eh? Dos noies, dos nois disposats a fer una partida. Com esteu, primer que tot, bé?
Sí, molt bé.
Clar, teniu, sou, avui sereu una mica rivals, podríem dir, en aquesta partida, però abans de tot això, hem de dir que parlem d'escacs perquè com és un joc de taula, molt conegut per tots, històric, i que evidentment està ficat dins de les matemàtiques. Que ja va bé això, no?, que a matemàtiques, a part de fer numerets, operacions i coses variades, féssiu escacs?
Sí, està molt bé.
A més, no és el primer cop que ho feu.
No.
Quant temps porteu fent això?
Des de primer.
Clar, suposo que al llarg d'estos 4 anys, clar, feu quart de primària, per tant, 4 anys, heu anat aprenent moltes coses del món dels escacs.
Pues sí, he aprengut dels peons i dels alfils que els peons sol poden moure una casella quan ja han mogut dos al principi i dels alfils que poden moure totes les que vulguin, però en diagonal.
Per tant, ja ens hem posat en matèria, eh? I hem après coses pràctiques de com jugar al món dels escacs. Tots m'heu fet això per comentar, eh? Tots ho heu fet des de primer d'ESO o hi ha alguns que s'heu incorporat més tard?
Jo me vaig incorporar l'any passat.
Bueno, em sembla que tu també en saps per, igual que els altres, de jugar a escacs, eh?
Sí.
Per què us agrada això dels escacs?
Sí.
A més, hem de dir que, si us en recordeu, ara fa 15 dies, quan fèiem aquesta secció del Sortim a l'Escola, vam parlar del voluntariat al pati, dels voluntaris al pati. Si us recordeu, parlàvem de que a la biblioteca es feien escacs. I, a més, l'Oriol, tu també ets voluntari al pati, fent el món dels escacs, oi?
Sí, sóc voluntari d'escacs perquè un dia vaig anar allà a la biblioteca al pati i hi havia una companya que no sabia jugar molt bé i una de les senyoretes que hi havia allí controlant la bibliopati me va dir: vols ser ajudant de bibliopati, que veig que ho fan molt bé? I jo li vaig dir sí, i als 3 o 4 dies me van dir: vols ser voluntari d'escacs? I jo vaig dir que sí, perquè estava amb germana i amics que estan allí ajudant i tot això.
Molt bé, per tant, diguem-ne que a part de fer els escacs de matemàtiques a quart, que és el que et toca, també estàs ficat en el tema del voluntariat al pati. Escolteu, va, anem a fer una mica de partida, anem a explicar coses, perquè en guanya quart la cosa ja es complica una mica més, podríem dir. Perquè ja no feu una partida sense més, sinó que comenceu a fer una partida amb estratègia. Qui m'explica això, què és l'estratègia? Abans m'he dit, abans de començar, això és com el futbol, eh, Raül?
Sí. Bueno, com lo... Bueno, sí.
Sí, és semblant al futbol perquè t'ensenyen moltes coses.
Què t'han d'ensenyar aquí? Expliqueu-m'ho, va. Què us hauran d'ensenyar? Perquè, clar, teniu tot un curs per davant. Això també ho hem de dir, que la gent sigui conscient que a final de temporada, quan vindrem, ja m'explicareu moltíssimes coses que podeu fer amb estratègia. Però al final, l'estratègia què és?
L'estratègia és saber pensar i...
i fer una jugada que sigui una mica més elaborada que moure una peça sense més, no? Perquè això de pensar, com ho portem? Sou d'aquells que feu una jugada, penseu i feu una jugada, penseu i feu més d'una jugada després?
Jo sóc un d'esos que penso una jugada i després penso una altra per a que no estigui tot el rato de les peces, perquè puc pensar, mirar a moure la torre i després mataré el cavall i llavors me maten a la torre un altre, així que penso cada moviment, cada moment que me toca a mi.
Perquè, clar, anem a començar la partida, perquè aquí tenim tot el tauler per arrencar. Com se fa per arrencar la partida? Com sempre, una cosa molt fàcil, entenc.
Sempre comencen les blanques i... Sí.
La primera, a un espai i dos també, però això només era el començament de partida.
començament de partida, per tant, podem moure el peó en dos caselles. Vinga, va, movem peces, comencem a jugar. Anirem explicant el que anem fent, vale? Vinga, què hem fet primer que tot?
He mogut el peó en dos caselles i també es pot moure en una.
Molt bé.
Ara estic movent el peó negre per sí, perquè els negres encara no han començat la partida i ara mateix estem començant jo i la companya que tinc, la Clàudia.
Molt bé. Escolteu una cosa, anem movent peces, perquè si no aquí això serà molt avorrit després de l'hora de la veritat. Anem movent peons, anem movent-los, vale? Poquet a poquet, anem movent-los, vinga, va. Podeu anar jugant, com si estéssiu a classe. De fet, ara estan aquí jugant, movent les diferents peces. Vale? Comencem a moure peons, estan desplaçant les peces i volem enrevessar una mica el tauler. Vale? I han mogut... Esperem un moment. Han mogut ja? Qui han mogut?
Hem mogut dos peons i un cavall.
Cavall. I el cavall com el movem sempre?
El cavall és en forma de L i pot saltar els peons i totes les peces.
Perfecte, per tant, ha mogut cavall i tu em sembla que també anaves a agafar un cavall, Helena, i també fer-lo moure, no?
Sí.
Movem el cavall, com anava a moure'l, molt bé, perfecte, i anem movent peces. Escolteu una cosa, aquí estem jugant amb un factor que és que la ràdio no tenim tot el temps del món i que, per tant, hem d'anar movent la partida. Però sabeu que als escacs també es pot jugar amb rellotge?
Sí.
I suposo que ho sabeu. Perquè ho heu jugat o perquè ho heu vist en televisió, en cine i tal?
Perquè ho hem vist. Jo no he jugat mai en rellotge.
Sabeu com se juga en rellotge?
Bueno, abans de fer-ho, mos has fet una mica l'explicació.
Us ho he així explicat perquè mucha res siu vosaltres. Bueno, com se fa això de jugar al rellotge? Ho sabeu o no?
El rellotge és una forma que juguem i quan hem fet la jugada li donem el botonet del rellotge i comença el del rival. I pensem, però si no s'acaba el temps ja hem perdut la partida.
Llavors no és que t'hagin matat a tu, sinó és que s'ha acabat el temps i per tant ja has perdut la partida. Al final això és el que passa en partides molt professionals, que hi ha un temps, si no això seria etern. Valtros, quina és la partida que més us ha durat? No heu quedat en taules, de dir s'ha acabat la classe i s'ha acabat.
N'hi ha que més han quedat en taules.
Escolteu-me una cosa, això de taules us ha passat molts cops o no?
No, a mi no m'ha passat mai.
Tu perds o guanyes?
Bueno, depèn de qui em toqui, ja.
N'hi ha que en sabem bastant d'això dels escacs a classe.
Sí.
Bastant expert.
Sí.
I algun de vosaltres se consideraria molt expert en escacs? Sense egos, però algú se considera bastant expert en el tema dels escacs? Feu que no?
Jo diria que no, perquè jo encara estic aprenent. Soc principiant i encara jo no me considero un expert. D'aquí més endavant, a lo millor me consideraré ja més un expert.
Escolteu, tenim la partida començada, seria impossible acabar-la amb els minuts que mos queden, però sí que m'heu comentat abans que hi ha una sèrie de jugades, coses que sabeu ja del curs passat, que enguany haureu d'anar perfeccionant, com per exemple l'escac, l'escat i mac, o també una cosa que es diu l'ofegat, que això m'ha sorprès a mi que m'ho expliquéssiu. Qui m'ho explica? Primer, què és l'escac, per exemple?
L'escac és quan...
Ja refresca la memòria, però va, refresquem-la. Vinga, va, què és l'escac?
Doncs quan t'estan a punt de matar i te toca tu tirar i n'hi ha unes caselles que estàs en perill i unes altres no.
Per tant, diguem-ne que estàs molt en perill i que si ho fas bé encara no et maten, potser, no?
Sí.
L'escac i mat és que ja te'n vas, no?
Sí, l'escac i mat és quan... algú te fa escac i mat i no et pots moure. On te moguis ja estàs capturat.
Però això de l'escac o l'escac i mat, a quina peça es fa això?
Al rei.
El rei és el que mana la partida, podríem.
Sí, el rei quan el capturen ja se retiren tots i ja està, que ja hem perdut la partida. Perquè el rei val tots els punts i... Llavors, quan perdem el rei ja és impossible de remuntar.
Perquè això dels punts ho controleu del, de la partida? Ho controleu això o no?
Sí.
La torre va al 4, el cavall 3, el peón 1, un punt, la dama 10, i el rei val tot.
Ah, val tot, vale. Per tant, aquest, si el rei hi va, ja està, ja hem guanyat la partida. Molt bé, escolteu una cosa, m'heu dit l'ofegat. Què és això de l'ofegat?
L'ofegat és que te toca a tu, pots moure, però si mous una peça ja, ja t'han capturat.
Què és l'ofegat? Bé, vinga, va, explica'm-ho tot.
Jo diria que l'ofegat, ara mateix no me'n recordo molt bé, però...
Recordem de l'ofegat, si això ho vam fer l'any passat, no?
Sí, l'ofegat em sembla que és que quan tens les peces del contrincant, com a que te tanquen i moguis, en te moguis, estàs una mica que te poden matar.
És a dir, no estem en escac i mat, però... Podríem dir que és una cosa molt pareguda en el sentit de que si tu et mous cap a un costat o cap a un altre et maten al moment, no? Estàs com encerclat, no?
Pues sí. Ara que m'han refrescat la memòria...
És que hem de dir que, clar, a més amb un dia així lletjot com el d'avui, mos ha plogut i tot, estem així tots una mica espessos. No passa res. A més, hem de recordar coses de l'any passat. És això, no? És quedar-nos al mig, allà, sense poder fer massa cosa.
Tu te pots dir passo, però l'altre ja te mataria, però si mous una altra peça per a matar el que t'està fent l'ofegat, pots guanyar una mica, no?
Pots guanyar, bàsicament. Clar, només podem tindre sort de que l'altre no se'n doni compte i mogui una peça que després mos permeti a nosaltres moure sense que mos mati, si l'altre no se'n dona compte. Que algú s'hauria de donar compte si realment juguéssim molt bé. Escolteu, estratègia en guanya prendreu. Jo faig una cosa, aquesta partida que hem començat, la tornarem a començar bé, perquè clar, ara amb ràdio és complicat. La tornarem a començar bé i voldré que em féssiu coses d'estratègia. Ho farem això o no, a final de temporada?
Sí.
S'atreviu els quatre?
Jo, sí.
I a més, hem de fer una cosa, a part d'això hem de fer els vostres companys de classe que també vinguin a ajudar-nos a explicar cosetes relacionades amb el món dels escacs, que per a les persones que sabem jugar al mínim, saber estratègia, ja ens va una mica bé i a més fem pensar, fem moure el cervell, que és molt, molt, molt important. Escolteu, nois, noies, ho hem de deixar aquí, temps de la ràdio és or, i si ens poséssim ara a jugar a escacs, se mos faria molt tard. Oriol, Clàudia, Raül i Helena, moltíssimes gràcies. Aprofitar aquesta oportunitat que us donen les matemàtiques d'aprendre escacs, així oblideu també una mica els números per un ratet, i a practicar moltíssim, eh? Tenim aquesta repte pendent per al final de la temporada, d'acord?
Sí.
Sí, molt bé. Moltes gràcies i fins a la pròxima.
Adéu!
Assegurances AXA. A l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general... A agència Segur Boyer.
Aquest cap de setmana tens una cita gastronòmica a l'Ametlla de Mar, a la Diada de l'Arrossejat, on podràs, per només un euro, tastar aquest plat que van exportar els pescadors de la cala a tota la costa catalana. Diumenge tindrà lloc la Diada Castellera amb la participació dels xiquets del Serrallo, els nois de la Torre i los xics caleros.
sempre amb tu, al magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Entrem ja a la segona part del Sempre amb tu d'aquest dijous, un dijous en el qual ens queda per repassar una de les activitats, si no la més important d'aquest cap de setmana, de les més importants al llarg de l'any. Teatre, castells i, per suposat, arrossejat, protagonista de les jornades gastronòmiques que des del passat 30 de setembre estan als restaurants i als bars de la nostra població, juntament amb el Peix de la Llotja, i aquest dissabte a la tarda, sí, a la Confraria Nova de Pescadors, doncs serà el moment per compartir la 32a Diada de l'Arrossejat. Concurs gastronòmic, degustacions, bona música i bon rotllo, bon ritme el que viurem al Port de la Cala aquest dissabte per la tarda. Creuem els dits i que el temps ens acompanyi, que no sigui com aquest dimecres 12 d'octubre passat per aigua. Avui al nostre programa ens acompanya el gerent de l'àrea municipal de turisme, Damià Lleó. Damià, molt bon dia. I haver acompanyat de exguanyadors, però exguanyadors perquè aquesta edició no ho podran ser, però en altres edicions on ho han estat en moltíssimes ocasions, com són Juanjo Balfegó. Juanjo, bon dia.
Hola, bon dia.
La Teresa Domènech, bon dia.
Bon dia.
I la Rita de Castro, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè hem de dir que, evidentment, sense els participants en el concurs seria impossible haver celebrat 32 edicions. Pregunta obligatòria, 32 edicions participant? Entenc que no, perquè hi ha hagut que heu guanyat i per tant heu estat membres de jurat, però tots els anys, diguem-ne, participant en aquesta diada?
Sí, bueno, quasi jo que me'n recordi, sí. I a més, abans tampoc no fèiem de jurat els que guanyàvem. Abans feien gent pues, popular que venia al poble i tot això, o sigui, els guanyadors no érem jurat, i així és que podíem participar cada any. El que passa que d'uns anys cap aquí, pues, que fan això dels guanyadors, ser jurat, i ho trobo bé, vull dir, és una opció que està bé.
Perquè clar, hem de dir que heu guanyat, us el teniu comptats quants arrossejats o quants fideus o quants suquets heu guanyat? Està comptat això?
No, a casa tenim bastants de trofeus, però també de quan en quan fas llimpiesa i vas traient, perquè si no ja no cabríem.
Hem de dir una cosa, aquí tenim una mostra de generació important, perquè heu viscut els 32 anys, com dèiem, d'aquesta dia de l'arrossejat. Els joves com jo, diríem, perquè també sou joves, però els joves com jo també segueixen aquesta tradició, considereu?
Sí. Sí, la joventut del poble agrada participar.
Perquè clar, hi ha generacions, podríem dir, Dami, que tota la colla s'hi apunta. No sé si amb aquest canvi a dissabte hi haurà més joventut de la meva edat, o no, dic de la meva edat, me refereixo per un perfil molt, molt jove.
No, jo crec que afortunadament és una festa que hi ha un relleu, i la gent jove jo crec que s'implica, li agrada, s'ho passa bé, és una festa molt popular, i com tu ves, dies abans, Dani, sense, jo sempre ho dic a tot arreu que vaig, sense els concursants no haguéssim pogut arribar a la 32a edició. Els concursants són l'ànima de la dia de l'arrossejat, i sense ells, que van haver anys que va haver un baixón, i després va tornar a recuperar-se, es va recuperar molt, molt, molt fort, i va ser quan vam fer el tema ese dels guanyadors d'un any anterior que estiguessin dins, no? Perquè per a donar opció a altra gent que no havia participat mai a participar. I després també per a que els participants vegin com funciona el concurs des de dins. Clar, estàs acostumat des de fora, però també volíem que veiés com va el tema de les puntuacions, i per això es va fer esta decisió, no?, de que els guanyadors d'un any siguessin jurat l'any anterior. Jo crec que és una festa que té assegurades les noves edicions, la gent jove s'ho passa bé, la gent jove continua. Jo crec que és una festa molt arrelada al nostre poble, jo crec que se hi viu, no? La gent ho viu i ho espera.
A hores d'ara entenc que cassoles ja totalment donades, inscripcions tancades.
Sí, ja tenim els dos turnos tancats, hi haurà dos turnos com cada any de 20 participants, el primer turno de 5 a 7 i el segon turno de 7 a 8 i mitja. Cap allà a les 9 menys quart, 9 màxim, trobo, ja sabrem els 6 guanyadors, els 6 mestres arrossejaires del 2016.
Que això sempre és un nom aquest de mestre arrossejaire, perquè escolta, ser mestre de l'arrossejat, Juanjo, Rita, Teresa, això se pot aconseguir o no? Cadascú entén que l'arrossejat el fa a la seva manera, té la seva singularitat i té les seues característiques, però és un dels plats, si no dels més complicats de la nostra gastronomia, dels que més costa trobar-li el punt exacte.
El més complicat de tot no és fer, és l'arrossejat en si, és fer-lo en un fogó de carbó, que és molt més complicat perquè tu no controles exactament quin és el foc que hi ha. Jo penso que si es pogués fer l'arrossejat en butano o en paellero, el jurat tindria no un problema, tocaria fer-ho a les sorts, perquè hi ha molta, molta gent que fa l'arrossejat molt bo. Clar, si tu te fiques als fogons, en té a foc, en té, a vegades te costa més fer el caldo, te consumeix més carbó, n'has ficat més del que tocava, menys, has de dominar el caldo que has de ficar perquè te tira més el foc, se converteix en una cosa complicada, molt més complicada, perquè és el meu pensament.
Sí, sí, sí.
Però bueno, clar, entenc que això pues, a casa és molt més fàcil, no podríem dir?
Sí, a pesar de que també això va dir, és, a casa ho fas sempre igual i tampoc no et surt sempre igual. Hi ha dies que et surt més bé, hi ha dies que no.
També pot ser la quantitat, no?
L'arròs té un punt que clar, li has d'agafar el punt. Li has d'agafar el punt perquè la millor a la que et passes una miqueta ja se t'ha passat. Llavors també hi ha gent que li agrada més dureta, hi ha gent que li agrada més tova. També has de jugar dins d'aquestos... Però bueno...
Clar, entenc que això no hi ha una regla general per a seguir, sinó que cadascú es marca, té les seues línies mestres de dir jo ho faig així i sí, així em surt bé. Sí, clar, sí. També després de 32 anys fent-ho en fogon de carbó, entenc que també teniu agafat el truquillo ja, no? Clar.
Sí, sí.
Sí. Hi ha vegades que se fan destrosses.
Sí, sí. No, hi ha vegades,
vent,
que... Sí, el vent també influeix.
És que hi ha molt aquí.
Has de girar el fogó d'allí on té el vent perquè te prengui a més. A la millor hi ha vegades massa foc. Al moment de sofregir l'arròs tens massa foc, l'has de traure. Has de traure una mica la cassola perquè hi ha massa foc. Vull dir, has d'estar pendent del que fas.
Està molt pendent.
Perquè hem de dir, clar, vosaltres no aneu a participar sols, aneu sempre amb colla, que això sí, és una de les coses que abans comentàvem, sí. No? Hi ha joventut que s'apunta, sí, sempre és la gent va amb colla, no s'hi presenta una soles, sinó que la gent ho veu com una festa més,
sí,
per estar en amistat. I entenc que això es va traslladant generació rere generació, no? És a dir, que tota la gent del poble al final acaba participant al concurs de l'arrossejat amb les seves amistats, amb la seva família, sí, amb els seus companys, perquè al final acaba sent el primer tor i el segon tor, això, després primer un i després l'altre. Acaba sent tota una tarda dedicada doncs, a estar en amics, en passar-s'ho bé, més enllà de participar en un concurs i més enllà de tindre les possibilitats de guanyar, no? Però acaba sent també un punt de trobada, no? Un punt de arrelament cap al poble.
Sí, sí, no hi ha dubte, això se fa en colla, se pren com una tarda de festa, inclús jo em recordo moltes vegades, per almenys nosaltres, que teníem les barques al costat i que ens quedàvem a sopar. I moltes sí, colles se quedaven a sopar després de l'arrossejat. O sigui, fèiem més calderos d'arrossejat per a poder sopar. No sí, nosaltres, sinó
sí,
un munt
també,
de gent. No?
A la caseta que teníem, que treballàvem el peix, doncs allí també ens quedàvem a sopar, fes l'arrossejat, o a la millor, concursaves en l'arrossejat, però després fes fideus, perquè els fideus són més de bon fer,
no?
Són més de bons fer i sí, o sigui que llavors fèiem una... I ara pues, també, ara, bueno, anem de restaurant, ara ja ens han fet més fins, ara, pues, si guanyem...
Bueno,
si
lo premi, guanyem, lo premi, clar,
si guanyem, pues, del premi, llavors bueno, anem tota la colla pues, a sopar fora.
Tot i això, vosaltres tres que estareu al jurat, acabareu una miqueta també amb tips d'arrossejat, perquè provar 40 arrossejats... Bueno, 40 no, seran 15 potser, no? Però déu-n'hi-do, eh?
Jo recordo, no sé si a mi m'ho dirà, pot ser que algun any haguéssim més de 20 participants per turno? Jo recordo una animada.
Va haver un any, bueno, fa 4 o 5 anys vam haver de fer 3 turnos.
Sí.
Hi havia 60 arrossejats. Vam començar, crec que a les 4 de la tarda i vam acabar quasi a les 10 de la nit. De la gent que vol participar, perquè clar, des de turisme, pues, què vols? Te sap molt de greu dir a la gent, no que està ple.
Sí.
Pues, va haver tant, clar, a vegades pues, fem una mica de, pues, de reserva, no? Intentem sempre pues, que tothom que vulgui participar, que hi participi, però aquell any va haver tanta demanda que vam dir, pues, no, hem de fer 3 turnos. I pues, bueno, o sigui, van haver 3 turnos, començant a les 4 de la tarda i vam acabar a les 10 de la nit. El jurat aquells anys, va ser un parell d'anys o 3, també va quedar ben arreglat.
La pròxima vegada de mi, sal de fruta.
Sí, clar, perquè també depèn de l'arrossejat, un més fort, un altre més sol, també hem d'anar acompanyant-ho. Escolteu, aquesta edició de la Dia de l'Arrossejat, després d'uns anys fent-se diumenge al matí, al costat de la Confraria Vella, es trasllada als orígens, torna a la Confraria de Pescadors com a participants en el concurs. Què us sembla aquesta idea? Ara parlarem des de la visió de l'àrea de turisme, però primer com a participants, com a caleros, que fa 32 anys que esteu participant.
Bueno, és igual. Igual és en un lloc com a l'altre. Vull dir, la festa es fa igual i és el mateix.
Uh-huh.
Bueno, jo tampoc no he trobat canvi, vull dir, a la Llotja Vella.
També ho dic passar de matí a tarda. Que...
Ah, bueno, també, però també estava bé el de matí, també, eh? Vull dir...
Per tant, la diferència poca, no? El concurs
sí,
segueixen
sí,
el mateix de sempre.
Mateix, sí.
Dami, preguntar-te una mica com és que aquest canvi a dissabte a la tarda recupera el format més antic.
Bé, doncs, bueno, en principi, doncs, ens vam trobar, per exemple, l'any passat, que els últims anys ajuntàvem dos actes molt, molt potents, que era la Dia de l'Arrossejat i era també la trobada castellera. I antes posant guany, doncs, pues, bueno, el que podem fer és tot un cap de setmana complet i ja que per si són dos actes molt, molt, que atrauen molta gent, doncs separar-los i dissabte a la tarda fer la Dia de l'Arrossejat a la cofradia nova i el diumenge al dematí hi haurà la trobada de castells a, igual que es feia l'any passat a la... bueno, al costat de,
porxos,
dels porxos, com diguéssim. Bueno, és una fórmula nova, bueno, nova, no. Tornem a fa 4 o 5 anys i bueno, no sé, jo crec que l'essència del concurs és la mateixa.
La mateixa,
dir, la gent jo crec que s'ho passarà igualment de bé i de fet, pues, bueno, els dos turnos estan plens igual que l'any passat i la gent ha respost igual que els altres anys.
Signe que, per tant, el concurs segueix en les mateixes taules que sempre i entenguem la mateixa competitivitat, entre cometes, de sempre. Això sí, també poseu un accent més, afegit, un concert de música amb los Sirgadors, Dami, i també doncs, animació amb xaranga, que això sempre ho tenim. Per tant, també intenteu que la tarda s'allargui una mica més, no? Que el concurs tingui protagonisme, però també donar aquest punt musical, aquest punt afegit a una tarda de dissabte.
Sí, hi haurà, tindrem l'apartat musical amb Los Sirgadors, és un grup de l'Ampolla, i no els conec, no els he sentit mai, no puc parlar, però bueno, ens han dit que molt bé, estaran a la zona, estaran més a la zona al costat de la nevera, i l'ambient de la xaranga, pues, no pot faltar, perquè la xaranga és una part important. La xaranga del poble enguany no mos podrà acompanyar perquè tenen un concert a la banda i molts de components de la xaranga són de la banda a Morella, i pues, bueno, vam buscar la solució pues, als nostres veïns a la xaranga Ximxim Mig Grau del Perelló i seran els dos grups musicals que ambientaran la tarda.
Degustacions d'arrossejat a un euro?
Degustacions d'arrossejat, hi haurà el futbol que portaran el bar, el jurat, tres jurats, i bueno, en principi... Que no em deixo res.
Tot en la línia general de sempre.
Sí.
A més, com a colofó final d'aquestes jornades gastronòmiques, que no sé valtros, si heu anat ja a fer tapetes, heu anat a algun restaurant a fer el menú, heu aprofitat aquestes tres setmanes per anar a provar aquestes propostes dels bars i restaurants del poble?
Jo no.
No
heu anat?
Jo sí.
Sí, alguna també.
Alguna més que menys.
Alguna més que menys, que vol dir això? Que n'han fet bastantes.
Que n'han fet més d'una, sí.
I alguna hem repetit i tot.
I alguna hem repetit, sí.
En realitat, doncs, Dami, bona sensació, per tant, per part del sector hosteler del municipi, del sector de la restauració, en aquestes jornades gastronòmiques.
Sí, la veritat és que hem estat parlant i estan molt contents. S'han anat fent menús, d'etapes també, la veritat és que hi ha bars que... havien exaurit les existències el primer cap de setmana, este serà l'últim i el cap de setmana que comença demà, doncs hi ha els nostres oients que vulguin aprofitar, que mirin el catàleg, perquè hi ha tapes que valen la pena, en general estan molt bé, i bueno, jo crec que pel poble es veu un ambient molt xulo, doncs veus a colles, hi ha gent sí. Que van amb el paperet, que van tastant, i bueno, li dona un altre al·licient, no?
Llàstima del temps d'ahir, però bueno, en fi, que això ho solucionem aquest cap de setmana, que ho hem dit, com dèiem al començament.
Dins dels bars no plou.
Dins dels bars no plou, correcte. Però si fa més temps, anima també a sortir més de casa, també és veritat, eh?
Sí, però dins no plou, s'ho asseguro.
El que sí que segur que no plourà és allà a la confraria Nova Pescadors, perquè tenim reserva, eh? Si mos plou, podem estar dintre, eh? No passa res, no? Això...
Bueno, en principi, avui no ho he mirat, però vaig mirar el temps i dona bon temps el cap de setmana tot.
Afirmatiu.
Ja ho tindrem sobre tant l'arrossejat com els fiscaleros o diumenge en la seva diada.
Per tant, que sigui així, aprofitem aquest temps. Teniu un repte, eh? El de jurat. Heu estat de jurat en altres edicions, també.
Sí.
Què espereu d'este concurs, del 32è?
Bueno, que passa que quan has guanyat tantes vegades, te fas molt exigent.
Ah, aquí està.
Te fas molt exigent. I jo m'ho reconec, m'ho reconec, faig... Neant. El que passa que també és la sort, perquè no són sis només bones, eh? Vull dir, dins d'aquestes sis ne poden haver moltes més que són bones, però clar, has de donar només els premis a sis. Però és això, que te'n porten tantes i fas... I jo me reconec que sóc massa exigent.
I coincidiu amb altres membres del, del vostre jurat?
Sí.
Amb puntuacions? Sol ser bastant habitual, les coincidències?
Sí, jo trobo que sí.
Pràcticament les que guanyen jo, les puntuacions, jo veus, sí, el recompte, sí, que sí, més o menys tothom...
Sí,
i
sí.
I també el que diu la Teresa, és veritat, hi ha un factor sort. Un factor sort. De, no hi ha només sis, sí, dignes d'un premi. Sí, n'hi ha, ha nens que n'hi ha 10, 12...
Dic, jo sempre ho dic, són, jo trobo que n'hi ha més de bones que sis. El que passa és que, clar, has de donar...
Depèn en quin jurat caus.
Depèn en quina taula vas. A la millor la teua t'ha sortit molt bona, però va amb una taula que
hi ha la millor de totes.
Que és la millor de totes. No, que n'hi ha d'altres de més bones. I tu, doncs, no guanyes. Vull dir...
Però escolteu una cosa, que siguéssiu tants cops membres del jurat, a la fi vol dir que els vostres arrossejats són dels que més agraden a qualsevol dels jurats.
Home, pues, segur que sí, segur que sí.
La coincidència no és.
No, hi ha vegades que la joventut fa, ai, no pot ser, sempre guanyen els mateixos.
Sempre guanyen els mateixos.
I, bueno, pues, bueno, algo deu haver, no ho sé. Nosaltres tampoc... Jo la faig com me va ensenyar mon iaio, que ja fa molts anys que és mort, però a casa tota la vida l'han fet així, i jo pues, la faig com ma mare la feia.
Jo faig com m'ha ensenyat ella.
I tinc l'honor, tinc l'honor de poder dir que he ensenyat amb una portuguesa.
I de
quan l'he ensenyat, que també guanya.
Clar, això m'ho ha passat alguns casos, d'aquests de persones que han après,
sí,
aquí,
mira,
al municipi,
sí,
va guanyar. També
la
que
la colla
passat,
de la Carmina Montserrat, que també és una de les guanyadores, doncs pues ella també porta gent de Barcelona, i aquella gent també tenen el privilegi de guanyar.
I la colla de la Maria, sí, Teresa.
I la colla
de França, colla, francesos.
Sí, francesos també han guanyat. Vull dir, això també.
Haurem de fer, Dami, una nota de cada formació, un curs d'arrossejat, un taller d'arrossejat per a la joventut del poble, però també tindré opcions d'estar al top,
no,
també, dels arrossejats.
Hi ha gent jove que han guanyat.
També.
Sí,
també.
Sí, sí.
Quan des de l'organització nosaltres ens agrada que estigui tot ben repartida.
Sí, clar.
I que gent jove quan guanyen, perquè això és, sí, el que diem abans, assegura
La continuïtat. Clar. Jo també estic contenta, quan guanya, veig un jove que guanya, estic contenta. Claro. Tinc amb un nebot Víctor, que ell cada any participa i fa, no pot ser, sempre guanyo els mateixos.
També
he
guanyat.
Però quan
ha guanyat,
jo ja he estat contenta, i he aplaudit força i he dit, veus com també guanyes? Vull dir, això també és bonic, que guanya la joventut.
Sempre queda més bon gust de boca si guanyem, i si no, una bonica tarda que hem passat i hem compartit amb amics,
sí,
abans apuntats.
Sí, sí,
ens emplacem, per tant, tots dissabte a la tarda, a partir de les 5, confraria nova de pescadors, on des dels seus inicis es feia el concurs de l'arrossejat, la diada de l'arrossejat, 5 de la tarda primer torn, 7 de la tarda segon torn, i cap allà a les 8, quarts de 9, començarà l'actuació de Los Sirgadors, que s'allargarà unes quantes hores, també entenc, durant l'entrega de premis, no, Dami?
Sí, s'allargarà...
Una estoneta llarga, no?
Una miqueta, sí, suposo que, no sé, el concurs acabarà cap allà a les 9, potser s'allargarà una miqueta més, pues, no sé si la gent se vol quedar un rato més, es trobarà de sopar, sí.
Per tant, aprofitar una miqueta també aquest dissabte, i després, escoltem, anar a fer quatre tapetes, anar a fer algun menú als restaurants i bars de la població, acabem de arrodonir-ho, i diumenge, ja ho vam parlar el passat dimarts, cita a Castellera amb los xics salerós, els nois de la Torre i també els xiquets del Serrallón, la diada local, la quarta de Castells, aquí a l'Ametlla de Mar. Us agraïm moltíssim, Dami Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme, també Juanjo Balfegó, Teresa Domènech, Rita de Castro, jurat enguany, membres del jurat, que en seran bastantes persones, com sempre. Vosaltres sou uns dels guanyadors de la passada edició, de la 31ena. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dijous al Sempre amb tu. Ànims en aquest jurat, també ànims a tots els que ens escoltin, que seran participants, i ens trobem dissabte a la Confraria Nova.
Gràcies.
I després de l'entrevista avui parlant de l'arrossejat, Imma, bon dia.
Bon dia.
Després de l'arrossejat, què millor que per a pair al sofà i una bona pel·lícula?
Sí, bueno, este és, en aquest cas, el que hem de fer és desplaçar-nos al cine, eh? Perquè són les estrenes de la setmana.
Les estrenes de la setmana, Fila Zero, tots els dijous a la Cala Ràdio. Una setmana que hem de dir no n'hi ha massa, però tot i això, quantes pel·lícules tenim?
Si no m'equivoco, en total són 8, però contem que hi ha un parell, crec, de documentals.
Bé, doncs, ja que has nombrat un documental, un interessant documental, penso, és el que s'estrena esta setmana, se'n diu Astral, i és la història d'un velem de luxe que s'ha convertit en un barco, en un vaixell de rescat. El director és Jordi Évolem, dura 101 minuts i podem dir que el podem classificar dintre el gènere documental denúncia. L'Astral és un velem de 30 metres construït als anys 70 i sempre s'havia fet servir com un luxós vaixell de recreo, fins que la primavera passada el seu amo, conscient de que a la mar, pel que ell navegava, per xalar, per passar-ho bé, cada any morien milers de refugiats intentant arribar a Europa, i el que va fer va ser cedir-lo a l'ONG Proactiva Open Arms. I l'Astral va sortir rumbo a les costes de Líbia per dur a terme la que seria la seva primera missió de rescat amb un equip de salvados a bordo. Astral, com dèiem, és la primera experiència de Jordi Évole i el seu equip al cinema.
Bueno, també hi ha un altre documental, l'argument, si fa no fa, ve a ser el mateix. Aquest es titula Fuego en el mar. Hem de dir que ha estat premiat al Festival de Berlín, guardonat amb l'Os d'Or a la millor pel·lícula, i també al Festival de Sant Sebastià va rebre el Perles 2016. Fuego en el mar ens parla de la illa de Lampedusa, en el punt més meridional d'Itàlia, que des del 1990 s'ha convertit en un lloc massiu de desembarcament d'immigrants il·legals procedents de les terres africanes. En poc més de 20 anys, més de 20.000 persones s'han ofegat durant la travessia per arribar al que per a molts suposa una via d'entrada a Europa, un fet que els hi permetrà escapar de la guerra i de la gana. Samuel viu en aquesta illa i té 12 anys. Ell va a l'escola i li agrada tirar en la fona i anar a caçar. Li agraden els jocs de terra, malgrat que tot al seu voltant parla del mar i dels homes, dones i xiquets que intenten creuar-lo per arribar fins a Lampedusa. És un documental, com dèiem, una pel·lícula documental, Fuego en el mar, que s'estrena també aquest divendres.
I anem cap a un drama que ens arriba de França a Bèlgica sota la direcció de Joachim Lafosse amb Berenice Bejo, March Killer, la Catherine Salé, Después de nosotros. Després de 15 anys de convivència, Marie i Boris decideixen separar-se. Marie és la propietària de la casa en la que viuen junt amb les seves dues filles, però Boris és el que l'ha renovat completament. I Boris no es pot permetre viure en un altre lloc en el que... Així que, doncs, decideixen viure a la mateixa casa, compartint-la. Quan ja està tot dit i fet, cap dels dos donarà el seu braç a torcer. Después de nosotros.
Terrorífica, plena, tensa i brutal, i plena de suspens. Són alguns dels adjectius que qualifiquen Los Intrusos, una pel·lícula de terror, tot un thriller, amb Pollyanna Mackinstone i Lee Williams. Resulta que Ed i Sarah han substituït el seu estressant ritme de vida londinenc per anar-se'n a una granja aïllada als camps d'Escòcia. Quan es fa de nit, el paisatge idíl·lic es torna inhòspit i la parella comença a sospitar que no estan sols. Los Intrusos, les tensions subterrànies entre el Regne Unit i Escòcia emergeixen i donen forma a un thriller rural i angoixós. El somni urbanita de començar una nova i senzilla vida al camp es converteix en un malson seguint la tradició de pel·lícules com Deliverance, Eden Lake o Perros de Paja. Los Intrusos.
Bona pel·lícula, trobo. Un altre drama que ens arriba dels Estats Units i s'estrena aquesta setmana és Small Time. Al Klein dirigeix un concessionari de cotxes de segona mà amb el seu amic Aish Martin i mentre tracta de superar que la seva dona el deixés ja fa anys per un home molt més exitós, També es penedeix de no passar més temps amb son fill, Freddy, però està encantat que el noi hagi decidit renunciar a la universitat per poder vendre cotxes amb ell i serà encara més feliç quan Freddy se'n vagi a viure amb ella, amb son pare. Però el més bo, o el que és bo per Klein, podria no ser el millor per a Freddy i això podria fer que Klein es topés amb una decisió difícil de prendre. Del director Joel Surnow amb Christopher Meloni, Devon Bostick i Dean Norris. Small Time.
I tenim dos estrenes. Bueno, jo tinc dos estrenes més encara que presentar i una és aquesta, Infierno.
El infierno de Dante no es mera ficción. Es una profecía.
¿Qué es lo último que recuerda?
¿He sufrido un accidente? No recuerdo nada.
Es por el traumatismo. Todo se entremezcla. La memoria, la imaginación.
Es tracta de la nova entrega de la sèrie de l'expert en simbologia Robert Langdon, dirigida per Ron Howard i basada en la novel·la de Dan Brown i protagonitzada, com no podia ser de cap altra manera, per Tom Hanks.
Vamos.
¿Dónde está el profesor Langdon?
Lo hemos perdido.
¿Y él tiene el tubo?
El guanyador de l'Oscar Ron Howard torna a dirigir la darrera entrega de la multimilionària sèrie de bestsellers de Dan Brown, protagonitzada, com dèiem, per Robert Langdon. Es tracta d'Infierno. En aquesta, el famós professor de simbologia es troba darrere el rastre d'una sèrie de pistes connectades amb el mateix Dante. Quan Langdon desperta amb amnèsia en un hospital italià, farà equip amb la Sienna Brooks, una doctora de la que ell espera el pugui ajudar a recuperar tots els seus records.
Impossible para encontrarlo.
¿Y si le encuentran los de antes?
Cogedle. Vamos, vamos.
La mitad de los habitantes de la Tierra.
Junts recorreran Europa en una carrera contra rellotge per destruir una letal conspiració global.
La humanidad es la enfermedad. Inferno es la cura.
Ja ho has sentit?
Inferno.
És la cura. Canviem de registre totalment i una molt bona proposta, una pel·lícula infantil, és la que s'estrena aquesta setmana i que porta, o d'animació, si més no, per a tots els públics, porta per títol Ozzy.
Oh, gracias, Ozzy. No puedo creerlo.
Ozzy, nos vamos a Japón.
Ozzy no puede venir a Japón.
¿Qué?
Siempre podríamos dejarlo con alguien.
¿Quién?
¡Venga a conocer Blue Creek!
¿Y todo esto para perros? ¿Dónde hay que firmar?
Així comença aquesta història del director Nacho Lacasa, la idíl·lica vida de Ozzy, un simpàtic i pacífic beagle que s'ha criat entre cotons al costat de la família Martin. Ara donarà un tomb quan la seva família no el pot portar a un llarg viatge lluny de la seva llar i el decideixen deixar on creuen que és el millor, un balneari caní. Blue Creek.
No sé si puedo hacerlo.
¿Qué?
¿Quieres correr para mí?
¡Vamos, campeón! ¡Dale! ¡Ya has hecho sus ojos! ¡Sus ojos!
Però la perfecta estampa del lloc no és tal i resulta ser una falsa façana creada pel seu villà propietari. I un altre destí ben diferent espera a Ozzy. No és un balneari, sinó que és una presó per a gossos, habilitada per durs gossos de carrers i on preval la llei del més fort. Allà Ozzy haurà d'esquivar el perill, trobar forces on no creia que les tenia i aprendre a recolzar-se en Chester, Frankie i Duke, els nous amics que l'acompanyaran en aquesta aventura per intentar tornar sa i estalvi. Amb veus de Elsa Pataki, Dani Rovira, Michel Jané, Fernando Tejera i José Mota. Ozzy, aquí hi ha gos amagat.
Todos estamos vigilados. Aquesta pel·lícula és Snowden. Es tracta de que quan Edward Snowden va desvelar els documents del programa de vigilància mundial secret de la NSA, va obrir els ulls al món i va tancar les portes al seu propi futur. Va renunciar a la seva carrera, a la seva nòvia de tota la vida i fins i tot a la seva pàtria. Magnífica pel·lícula dirigida per Oliver Stone i protagonitzada per Joseph Gordon-Levitt, la Shailene Woodley, Melissa Leo, Nicolas Cage, Tom Wilson i Rhys Ifan, entre altres. Pel·lícula biogràfica, també aquest thriller Snowden, que s'estrena també aquesta setmana.
Pel·lícules, diria jo, la majoria descafeinades, eh, Imma?
Trobes? Aquí hi ha, aquí hi ha tela, eh?
Inferno.
Inferno i Snowden també de ser bona.
Sí?
Sí, sí, sí.
Si et sembla, abans d'acabar, repassem una mica les propostes de les estrenes cinematogràfiques. Per aquest cap de setmana hem començat amb un reportatge de Jordi Évola, un documental que porta per títol Astral, la història d'un velero de luxe que s'ha convertit en vaixell de rescat.
Tenim també Fuego en el mar, una pel·lícula que, segons la Meryl Streep, que formava part del jurat a la Berlinale, diu que és un cinema urgent, imaginatiu i necessari. Aquesta pel·lícula també premiada al Festival de Berlín i al de Sant Sebastià, Fuego en el mar.
Després de nosotros, un drama franco-belga. Després de 15 anys de convivència, Marie i Boris se separen.
La de por de la setmana és aquesta, Los intrusos.
La d'animació Ozzy, aquí i a gos amagat.
Sens dubte, la millor, la que tindrà més recaudació és aquesta, Inferno, amb Tom Hanks interpretant el paper de Robert Landon.
I un drama, Small Time, que ens arriba dels Estats Units d'Amèrica.
I la superaposta de Oliver Stone, Snowden, també una gran pel·lícula que podrem veure ja aquest cap de setmana als cinemes.
Doncs ja ho sabeu, aquestes són les propostes cinematogràfiques per aquest cap de setmana.
Fila Zero, que t'ha acompanyat un dijous més les estrenes del cap de setmana, aquestes propostes, que t'he de definir que aquest passat cap de setmana vaig aprofitar per anar al cine a veure una pel·lícula de la que vam parlar ja ara fa unes setmanes, que és la Bridget Jones Baby. Vaig riure una força estona, eh?
Va bé, doncs, per a deixar els problemes atràs, eh?
Sí, bueno, per riure una estoneta, eh? A més, una d'aquestes molt... que fàcilment és identificable amb la vida diària, podríem dir. Anem amb els apunts locals, és dijous i el sol que veiem per la finestra que es mantingui una mica, almenys a les 5 i mitja de la tarda, hora en què el moviment veïnal per l'N340 tornarà a tallar la carretera nacional. Ho farà ja amb més de 120 talls realitzats a l'N340. Més enllà d'això, tenim altres apunts locals per destacar. Fini, què és el que podem...
Doncs hem parlat de teatre i recordem que avui hi ha venda d'entrades. De 7 a 8, tothom que vulgui entrades per anar aquest cap de setmana al teatre, a la Sala de la Societat. Recordem que l'obra és divendres i dissabte a les 10:30 de la nit. Sòcrates, n'hi hem parlat. Avui, de 7 a 8, poden comprar les entrades anticipades. Si no poden fer-ho, doncs divendres es vendran també una hora abans a taquilla les entrades pel mateix divendres i el dissabte, doncs, també. Recordem que hi ha reunions de presentació del futbol base i avui dijous hi ha la reunió del prebenjamí Llucets. És a les 4 i mitja al camp de futbol i a les 5 i mitja en reunió del prebenjamí Seitonillos. Per demà, a les 5 i mitja hi ha la reunió del benjamí Llobarrets. Això ja serà demà. I recordem també que s'organitza pel dia 31 un taller matinal, un taller infantil, el Club Pati Lacala. Recordem que és dilluns, però que hi ha pont, que l'endemà és Tots Sants i que no hi ha classe i fan una mica un taller terrorífic.
Molt bé. Per tant, doncs, apuntem també això a la nostra agenda. Recordem les ofertes de treball disponibles al nostre municipi. Ja es demana un xofer amb carnet C i CAP, un comptable amb ADE, un gestor administrador de comunitat de propietaris amb dret o ADE, un cambrer i també manteniment amb electricitat, jardineria, piscines, paleteria i fontaneria. També un cambrer o cambrera i un estibador o estibadora de caixes que tingui el carnet de manipulador d'aliments. Són les ofertes disponibles des del telecentre de l'Ametlla de Mar. Allà hi podeu anar a apuntar-vos a qualsevol d'aquestes ofertes, també a inscriure-us a la borsa de treball de l'Ametlla de Mar.
Avui és el Dia Internacional per la Reducció dels Desastres. Abans era una celebració que pujava i baixava, però al final es va instaurar el dia 13 d'octubre, Dia Internacional per la Reducció dels Desastres, amb el propòsit d'augmentar el grau de sensibilitat sobre l'ús del coneixement i també les pràctiques tradicionals per tots aquests fets que ens porta la natura.
Molt bé. Ens quedem amb aquest apunt, com sempre, de la jornada de demà i tornarem. Serà divendres i pel nostre programa hi passarà l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gasén. I tindrem xarxes socials repassant tot el que ens ha donat així aquesta setmana, marcada també pel 12 d'octubre d'alguna forma o altra. I als vermuts interessants parlarem del creador del telègraf català. No pensis en Morse, eh?
No.
Parlo del telègraf català. Serà demà a partir de les 12.
Aquí, el Sempre amb tu.
Molt bon dia.